Molt bon dia a tothom, benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Són les 8 del matí, és dilluns 21 d'octubre del 2024. Cel mig encapotat a aquesta hora, temps variable, després d'un cap de setmana de tardor esplèndid, fantàstic. Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel, què tal?
Amb quines temperatures estrenem la setmana?
Doncs amb un pèl més fresc, Joel, tenim per exemple 2 graus a Vall de Núria, en tenim 8 a Das, 10 graus a Molló, a Camprodon, a Ribes de Freser i a Vic, 11 a Olot, a Ripoll, a Santa Pau, a Sant Feliu de Pallerols i també a la Vall d'en Bas, 13 graus a Castellfollit de la Roca, 15 graus a Anglès, a Mieres i a Girona, 17 a Figueres i 18 graus a Roses.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Dani, com serà aquesta nova setmana que ens ha de portar ja cap al canvi d'hora?
Després d'un cap de setmana estable, amb temperatures molt més altes ja, sobretot ahir 26 graus a Medinyà, també a Calonge, 24 a Olot, 21 en el cas de Vic, o, per exemple, a Camprodon, màxima 22, la mínima freda, 3 graus, 6 de mínima, tant a Vic com a Olot. Doncs bé, avui es recupera la temperatura mínima, pot pujar un grau o dos, això vol dir que farà fresca, una mica de fred al Pirineu, però en cap cas temperatures sota zero, seran temperatures positives, entre 2 i 6 graus aproximadament, tant a les valls com a les muntanyes, Ripollès, Cerdanya especialment. I a la resta, mínimes al voltant de 7, 8, 9 graus a l'interior, 12, 13, 14 cap a la costa i de dia ambient suau, novament semblant ahir, per tant màximes en general dels 22 als 24 o 25 graus. Hi haurà una mica de núvols, núvols baixos i al matí humitat, boirina i també boira, boira que pot afectar especialment Osona, la plana de Vic, i no descartem altres sectors. De fet, tant al matí com a la tarda es mantindrà aquest dia mig ennuvolat, núvols baixos amb intervals de sol, de clarianes, no preveiem pluja, i demà exactament igual, no canvia la temperatura, potser la costa baixa un parell de graus de dia, i destaquem doncs aquest cel variable, mig ennuvolat, potser més carregat de núvols de cara a la tarda i al vespre cap a la Costa Brava, en principi sense pluja. A mesura que avanci la setmana, hi ha una situació probable de llevant que ens pugui portar pluja cap a dijous, tarda o divendres. Aleshores sí que podria arribar pluges. De moment, encara aquesta possibilitat no es veu gaire clara. La setmana ens vindrà marcada per unes temperatures estables, ni molt altes ni molt baixes.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Entre mig miler i un miler de persones participen a la concentració de protesta contra el govern municipal de Ripoll, organitzada pel Casal Popular La Metxa. Sota el lema "A l'extrema dreta ni aigua", han protestat contra el tancament temporal del centre per part de l'Ajuntament. Durant l'itinerari també hi han hagut proclames en contra de Sílvia Oriols i a favor de les classes populars organitzades. Escoltem la Joana Ortega, membre del col·lectiu organitzador.
El motiu principal és fer front a l'extrema dreta, és dir que nosaltres ens oposem a totes aquestes consignes i a tota la retòrica fàcil que l'extrema dreta, no només a Ripoll, sinó arreu, està intentant fer calar a la població i a la societat.
Doncs després d'això, el proper ple de l'Ajuntament de Ripoll es presenta calentet perquè un dels temes que va quedar pendents de debatre en l'última convocatòria va ser tota la polèmica dels expedients oberts pels cartells de la Festa Major. Escoltem l'alcaldessa Sílvia Oriols.
Ni tampoc és un cas d'emergència que s'hagi de resoldre en qüestió de dies, perquè evidentment els expedients sancionadors ja han set emesos per part de la policia local i perquè ells doncs ja han tingut accés a mitjans de comunicació a nivell nacional català per poder-se explicar i carregar contra el meu govern. Per tant, no considerem ara mateix que sigui urgent de celebrar-se un ple només per abordar aquest punt. Realment només hi havia aquesta moció de la CUP i sí, la renúncia de la senyora Manoli Vega, que tampoc no li vindrà, em sembla, d'un mes.
Són les 8 i 4, la Generalitat vol fer un mapeig de la Garrotxa per descentralitzar el desenvolupament industrial i garantir el creixement del territori.
Ho ha dit aquest cap de setmana a Olot el conseller d'Empresa i Treball, en Miguel Samper, considera que per donar sortida a la demanda creixent que hi ha, primer cal conèixer la situació de la zona.
Que hi ha més inversions que coneixement dels terrenys que tenim. És a dir, ens trobem en què se'ns demana informació i en canvi no tenim del tot cohesionada la nostra informació a nivell de Catalunya.
La Fira de Sant Lluc d'Olot omple de visitants al centre de la ciutat. La ramaderia, el dibuix i els vehicles han estat els pilars de la mostra multisectorial amb més història d'Olot.
La Fira s'ha sumat a un programa de gairebé un centenar d'activitats complementàries, un 25% més que l'edició passada.
El regidor de promoció econòmica d'Olot és l'Estanis Vaireda.
Bé, un dels espais sempre, la ramadera doncs, per tot el públic infantil és molt agraïda, és un espai que a les famílies els agrada molt, tot l'espai també de jocs de la plaça Major també fa funcionar funcionant molt bé. També el tot el vehicle d'ocasió, ens diuen els concessionaris que hi havia molta gent demanant informació, interessar-se, no?, per als nous models que han sortit, i per tant també ha funcionat molt bé.
Santi Reixac diu que té el compromís de l'anterior govern de la Generalitat perquè la Garrotxa mantingui les partides econòmiques, tot i no està inclosa dins la nova llei de muntanya.
Està previst que aquesta llei s'aprovi a principis de l'any que ve, i ara el president del Consell Comarcal de la Garrotxa està pendent de poder-se reunir amb els nous responsables de la Conselleria de Territori.
Ens treuen que pertanyem a la llei de muntanya, però també ens han inclòs a nosaltres com a Garrotxa, que no perdem de les subvencions. Però ara veurem amb aquest nou govern a veure si ens quedem igualment com érem abans, o veure, doncs, a veure què vol fer, perquè ara es tracta d'anar coneixent els consellers nous que van posant i d'anar parlant amb ells a veure quines intencions tenen.
Durant aquesta setmana s'afegirà una parada del TPO, la nova oficina del Servei d'Ocupació de Catalunya, ubicada a Les Mates.
L'Ajuntament d'Olot ha modificat lleugerament la línia LA i ha decidit afegir una parada en aquest punt de la ciutat quan el bus vingui de l'avinguda Pere Badosa, de la Club Natació Olot.
Escoltem en Pep Berga, l'alcalde d'Olot.
Doncs és una modificació que en aquest cas ha de beneficiar totes aquelles persones que necessitin anar en el Servei d'Ocupació de Catalunya, que com sabeu està ubicat a Les Mates en aquest moment, i per tant hem aprofitat també el fet de que el TPO baixa per l'avinguda Pere Badosa fins al final del Club Natació Olot, perquè en el moment de tornada hi hagi una parada just davant del Servei d'Ocupació de Catalunya.
Els tercers pressupostos participatius de Sant Joan de les Abadesses ja tenen proposta guanyadora.
Amb més d'un 43%, els vilatans han decidit que la partida de 50.000 euros s'ha de destinar a l'arranjament del camí de l'Arsamala, un espai que des del temporal Glòria el 2020 està malmès.
L'alcalde és Sant Ramon Roquer.
La veritat és que ja l'any passat ja va quedar, em sembla, finalista, aquest any ja finalment, doncs, guanyadora. Ara des de l'Ajuntament, doncs, planificarem ja amb pressupostos del 25 poder fer, doncs, aquesta actuació.
I el procés de canvi climàtic que viu el món afecta en molts aspectes a la societat de forma més directa o menys. Un ofici que es va adaptant a les necessitats per obligació és el de la jardineria.
La menor quantitat d'aigua disponible i les temperatures en general més elevades han modulat la feina dels jardiners i de la decoració de l'espai urbà.
En Miquel Valls és monitor i tècnic de jardineria forestal de la Fundació Mar.
Per mantenir el seu pic en èpoques de calor necessita fins a, jo què sé, em sembla que eren 8 litres per metre quadrat al dia o alguna cosa així, que és una barbaritat. Però clar, abans no donàvem tanta importància a l'aigua, perquè l'aigua era infinita, com si diguéssim.
I l'Eva d'Urban rep les ales a la cultura d'Olot. La coreògrafa ha estat reconeguda per l'Ajuntament de la ciutat per la seva trajectòria i per la promoció de la dansa que ha fet arreu del territori, en especial en el camp de la dansa inclusiva.
El Teatre Principal d'Olot s'ha omplert aquest dissabte per homenatjar un dels màxims exponents de la cultura olotina del moment.
Tot una sorpresa, tot, don l'Albert Marquès. I les meves alumnes aquí, això no m'ho esperava, però no m'esperava res. No m'esperava tampoc a les de cultura, no? M'agrada molt aquest títol, em sento identificada amb la paraula ales. Per mi ales significa creativitat, imaginació, llibertat d'expressió, comunicació.
I ara anem als esports. Un gol de Joaco al minut 93 fa justícia a l'estadi municipal i el partit s'acaba amb empat a 1.
La Unió Esportiva Olot va empatar in extremis contra el Sant Andreu després d'un molt bon partit de futbol. Els olotins, en moltes ocasions a la segona meitat, han merescut sumar almenys un punt contra el líder i allargar la ratxa d'imbatibilitat, que ara és de 5 jornades. L'estadi ha viscut la millor entrada de la temporada amb 1.500 espectadors, 300 dels quals del Sant Andreu.
Què hi diu Pedro Dolera?
I crec que ha sigut un vendaval. Vull dir, al final, no sé quantes ocasions hem tingut, però el porter d'ells avui és un 10, no, un 11. Vull dir, els ha salvat, i això diu molt de nosaltres. El públic ens ha ajudat molt també. Bueno, ha sigut un partidàs. La veritat és que per l'espectador entenc que paga una entrada per veure un partit així mola, i bueno, vull dir, al final te quedes amb un punt i encara idiota.
La cinquena jornada futbolística al Ripollès s'ha completat amb gairebé ple de victòries. La nota negativa ha estat la derrota de l'Abadesenc, que ha fet el Camprodon.
Doncs el Camprodon, Camp de Bànol, Ripoll i Ribetant han sumat els 3 punts. Pel que fa al futbol femení, cara i creu per Atlètic Ripoll i FEC Vall del Ter, amb victòria i derrota respectivament.
Escoltem el tècnic del Camprodon, Manel Puigverd.
Ens han empatat, vull dir, merescudament. Penso que el Cornellà ha fet una molt bona segona part, però també han tingut moltes ocasions nosaltres a la segona part, no? I al final, una jugada d'estratègia, al final, doncs, ens ha donat la victòria. penso que a nivell del global és merescuda.
L'hoquei Olot es veu superat pel Manlleu i cau en l'estrena a la Lliga amb un resultat final de 3-6.
Els olotins sempre han anat a remolc i no han estat gens encertats des de la bola d'aturada. Fins a 5 faltes directes no ha transformat el conjunt de Miqui Ràfols, que ha estat derrotat per un Manlleu més intens i més efectiu. És la primera vegada en 4 temporades que l'hoquei Olot perd el primer partit de Lliga a l'hoquei Plata.
I el tècnic de l'hoquei Olot, Miqui Ràfols, diu...
En aquest partit en concret ells han sent millors, han controlat més les emocions, han set més efectius a les àrees i sempre han tingut el partit com a molt empatat. No hi ha hagut cap moment que els hagin pogut posar la dificultat d'estar nosaltres per davant en el marcador i que vingués una mica la seva precipitació o les seves ànsies per donar-li la volta.
Tampoc han anat bé les coses al club tenis taula Olot, que encaixa la tercera derrota de la temporada. Priegos, resultat final 4-1.
Els olotins van anar a remolc davant el vigent campió de Superdivisió. L'Olot torna a casa per rebre aquest divendres el Linares.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Cinc minuts més. Amb Joel Tallant i Aniol Puigvert.
Entre mig miler i un miler de persones han participat a la concentració de protesta contra el govern municipal de Ripoll, organitzada pel Casal Popular La Metxa. Sota el lema "A l'extrema dreta ni aigua", han protestat contra el tancament temporal del centre per part de l'Ajuntament. Durant el recorregut també hi han hagut proclames en contra de Sílvia Oriols i a favor de les classes populars organitzades. Ho ha seguit en Xavier Vilella.
Centenars de persones de diversos col·lectius d'arreu de Catalunya es van reunir ahir a la plaça de l'Ajuntament de Ripoll per protestar contra el govern municipal d'Aliança Catalana, encapçalat per Sílvia Oriols, a qui acusen de persecució política per motius ideològics. Un dels principals motius de la convocatòria és el tancament temporal del Casal Popular La Metxa, col·lectiu organitzador de la mobilització. Parla Joan Ortega, membre del col·lectiu organitzador.
El motiu principal és fer front a l'extrema dreta, és dir que nosaltres ens oposem a totes aquestes consignes i a tota la retòrica fàcil que l'extrema dreta, no només a Ripoll, sinó arreu, està intentant fer calar a la població i a la societat.
Segons dades dels Mossos d'Esquadra, unes 600 persones van recórrer els carrers de Ripoll durant aproximadament unes 2 hores. Al llarg del recorregut es van poder sentir càntics contra Sílvia Oriols i Aliança Catalana, a més de reivindicacions a favor de les classes populars i de la immigració. A més de La Metxa, hi van participar nombrosos casals i ateneus d'arreu de Catalunya, inclosos membres de partits polítics de l'esquerra independentista. Sentim Jordi Ostenc, del col·lectiu La Metxa.
Com a casal també volem denunciar l'intent de tancament que hi ha hagut del nostre espai. Per desmentir algunes coses, és una entitat cultural que des del 2016 té activitat, que mai havia tingut cap problemàtica fins que apareix l'extrema dreta i ens intenta tancar aquest espai perquè som, doncs, entre d'altres, un lloc on hi ha activitat política que confronta les seves idees.
Per la seva banda, Oriols i el seu equip de govern es van deixar veure per la zona, però des de la distància i sense possibilitat del més mínim contacte amb el gruix de manifestants. Aquesta és la valoració que en feia ahir l'alcaldessa Sílvia Oriols.
No permetrem, doncs, que ens coaccionin ni ens facin recular amb aquest tipus de pressions i coaccions, perquè a Ripoll tothom que no compleixi les ordenances serà sancionat, independentment de quin col·lectiu pertanyi.
Sigui com sigui, l'alta tensió que respirava les xarxes en els dies previs no es va traslladar al carrer i la manifestació va transcorrer amb total normalitat i sense cap incident a destacar.
Doncs es preveu que el proper ple porti cua perquè hi ha pendent debatre la moció sobre els expedients oberts pels cartells de la Festa Major. Paula Sayagó.
Ripoll no celebrarà el ple extraordinari per resoldre els 2 punts que van quedar pendents a l'últim ple. Això es tradueix en el fet que la regidora i líder de Junts per Ripoll encara ocupa el càrrec, malgrat que Manoli Vega va renunciar a la seva acta durant el ple del mes de setembre. La sessió es va allargar fins a les 12 de la nit, hora en què va posar punt final deixant temes a l'aire per falta de temps. Un segon punt que va quedar pendent va ser la moció presentada per Alternativa Ripoll respecte als expedients oberts per penjar el cartell de la Festa Major. Sílvia Orriols és l'alcaldessa de Ripoll.
Ni tampoc és un cas d'emergència que s'hagi de resoldre en qüestió de dies, perquè evidentment els expedients sancionadors ja han set emesos per part de la policia local i perquè ells doncs, ja han tingut accés a mitjans de comunicació a nivell nacional català per poder-se explicar i carregar contra el meu govern. Per tant, no considerem ara mateix que sigui urgent de celebrar-se un ple només per abordar aquest punt. Realment només hi havia aquesta moció de la CUP i sí, la renúncia de la senyora Manoli Beca, que tampoc no li vindrà, em sembla, d'un mes.
Els dos grups municipals han respost, considerant que sí que era necessària la celebració d'un ple extraordinari per resoldre les qüestions que van quedar al tinter. Vega assegura que li sap greu aquesta situació.
Em sap greu que no es pogués fer efectiu quan s'havia de fer efectiu. Em sap greu que aquests plenaris que tenim doncs arribin les 12 de la nit i no hi siguem a temps a acabar-los, no?
Ho afegeix Daniel Vilaseca, regidor d'Alternativa per Ripoll. Des d'Alternativa se sumen i consideren que hi ha una falta de responsabilitat per part de l'equip de govern.
Quan vam acabar el ple municipal se'ns va comunicar allà de viva veu que hi hauria un ple extraordinari i a més que es convocaria doncs, amb diligència. Han anat passant les setmanes, no s'ha fet res, no se'ns ha comunicat res i aquesta manca de transparència, aquesta manca de cura pel sentit democràtic ens fa pensar que no hi ha interès per la gestió del dia a dia de Ripoll, sinó simplement que l'Ajuntament acabi sent una plataforma de propaganda política per Aliança Catalana.
Els dos grups municipals esperen que els dos punts es puguin resoldre al pròxim ple ordinari que tindrà lloc el mes de novembre.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
És un quart de 9:02. La Generalitat vol fer un mapeig de la Garrotxa per descentralitzar el desenvolupament industrial i garantir el creixement del territori. Ho ha dit aquest cap de setmana a Olot el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, que considera que per donar sortida a la demanda creixent que hi ha, primer cal conèixer la situació de la zona. El conseller també ha anunciat que la capital de la Garrotxa serà la seu de la propera edició de la trobada de la xarxa de turisme de Catalunya.
Coincidint amb la celebració de la Fira de Sant Lluc d'Olot, el conseller d'Empresa i Treball ha visitat per primera vegada la ciutat. Ha destacat el potencial turístic que té, però sobretot ha volgut deixar clares les oportunitats que pot generar per altres sectors. Però per fer-ho necessiten saber de quin sol industrial les disposa i quines possibilitats de desenvolupament pot oferir la comarca per a aquelles empreses del territori que vulguin créixer o aquelles que s'hi vulguin instal·lar.
Que hi ha més inversions que coneixement dels terrenys que tenim. És a dir, ens trobem en què se'ns demana informació i en canvi no tenim del tot cohesionada la nostra informació a nivell de Catalunya. És a dir, els ajuntaments, els consells comarcals, les diputacions, les àrees metropolitanes, les regions, han sigut molt geloses d'aquesta informació, no amb mala intenció, no amb mala intenció, però ara necessitem, per poder executar aquestes arribades d'aquestes inversions, saber què tenim a tota Catalunya. I això farà que Catalunya creixi de forma, insisteixo, descentralitzada, i això serà bo per tots, sense cap mena de dubte.
Miguel Samper ha avançat també que la propera edició de la trobada anual de la xarxa de turisme de Catalunya es celebrarà l'any vinent a Olot. Tindrà lloc el 10 i 11 d'abril. La iniciativa coincidirà amb l'any de la gastronomia mundial a Catalunya.
Es tractarà molts temes, però per suposat es tractarà el tema de la cuina volcànica, es tractarà el tema de l'enogastronomia, i heu de saber també que no és menor que es faci aquí. És a dir, una trobada de la xarxa d'oficines de turisme, n'hi ha 240 a tot el territori, que dona lloc a 600 llocs de treball, que a més, doncs, quan és estiu, a l'època estival i de vacances, es supera i es fa més gran, doncs és una trobada molt important que es pugui fer aquí a Olot, no?
El conseller ha confirmat que Olot podrà oferir el servei de Soc Empresa que la Generalitat començarà a desplegar a les oficines d'ocupació que té repartides arreu del territori.
El conseller ha passat per la Fira de Sant Lluc d'Olot, que s'ha omplert de visitants al centre de la ciutat. La ramaderia, el dibuix i els vehicles han estat els pilars de la mostra multisectorial amb més història d'Olot. La fira s'ha sumat a un programa de gairebé un centenar d'activitats complementàries, un 25% més que l'edició passada. Ho ha seguit en Guillem Guardiola.
La Fira de Sant Lluc, la fira més antiga d'Olot, ha tornat a bategar aquest cap de
setmana. El centre de la ciutat s'ha omplert de milers de persones en una fira que ha comptat amb gairebé un centenar d'activitats. El bon temps ha sigut un dels protagonistes i segurament un dels grans motius de l'èxit que ha tingut la iniciativa. El regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Olot, Estanis Vaireda, ha mencionat les activitats més destacades del cap de setmana.
Bé, un dels espais sempre, la ramadera, doncs, per tot el públic infantil és molt agraïda, és un espai que a les famílies els agrada molt, tot l'espai també de jocs de la plaça Major també fa funcionar molt bé, també tot el vehicle d'educació, ens diuen els concessionaris que hi havia molta gent demanant informació, interessar-se, doncs, per als nous models que han sortit i per tant també ha funcionat molt bé i en general doncs, molts visitants també d'altres comarques que ens han visitat tant dissabte com diumenge, no? A partir de les enquestes que hem pogut fer i per tant també contents que a part de la gent d'Olot i la Garrotxa gent d'altres comarques ens visiti i aprofiti aquest cap de setmana.
Precisament un dels grans reclams ha sigut la Fira Ramadera. Una trentena de corrals de bestiar com aus, conills, porcs, vaques, ases i cavalls han estat exposats en una dotzena de casetes de fusta. Un dels responsables, Eric Joanola, ha assegurat que la resposta ha sigut molt bona, però ha reconegut que la malaltia de la llengua blava ha condicionat la fira.
Bueno, la llengua blava actualment és un problema. S'està vacunant a totes les explotacions de vaques, ovelles i cabres. I això fa que a la fira potser no tots els ramaders s'hagin volgut arriscar a venir aquí.
Una cinquantena de parades han omplert el Firal d'Olot amb motiu del mercat d'artesania. La ciutat també ha plegat altres activitats destacades com el mercat de col·leccionisme i andròmines, la fira del disc i la mostra de bonsais al claustre del Carme. Una nova fira de Sant Lluc que ha pogut celebrar-se sense incidències i amb una gran notícia, el bon temps.
Anem als esports.
Opticalia patrocina els esports.
Un gol de Joaco al minut 93 fa justícia a l'estadi municipal d'Olot. Resultat final 1-1, David Planella.
Un gol de Joaco Peñalver en el temps afegit va fer emmudir els 300 aficionats del Sant Andreu que no havien parat d'animar en tot el partit i va fer esclatar l'eufòria a la resta de l'estadi municipal, que va viure la millor entrada de la temporada amb més de 1.500 espectadors. L'extrem barceloní es va fer amb una pilota solta al segon pal i després de protegir-la davant del seu defensor, fins i tot de ser agafat, va acabar fusellant la porteria del Sant Andreu, va marcar l'1-1 i va fer justícia, tal com destaca el tècnic Pedro Dolera.
I crec que ha sigut un vendaval, vull dir, al final no sé quantes ocasions hem tingut, però el porter d'ells avui és un 10, no, un 11, vull dir, s'ha salvat i això diu molt de nosaltres. El públic ens ha ajudat molt també, bueno, ha sigut un partidàs, la veritat és que per l'espectador entenc que paga una entrada per veure un partit així mola i bueno, vull dir, al final te quedes amb un punt i encara idiota.
Va ser un molt bon partit de futbol amb una part per cadascú. A la primera l'Olot va començar bé, amb dues ocasions clares, un xut de Marc Mas que va tocar Nil Torreguitart i va acabar el travesser i un xutal de Pau Salvans, però es va desinflar quan va rebre el gol del Sant Andreu. Els quadribarrats es van avançar amb un xut de Gorriti que es va enverinar perquè el va tocar Forés i va baixar en picat direcció a l'escaire de la porteria de Ballester.
Veníem de l'1-0 a favor en dues ocasions claríssimes i hem passat amb un xut de règol. Llavors sabíem que el Sant Andreu per davant del marcador és un equip que pot sotmetre perquè té molt bons jugadors, filtra molt bé la bola, no la regala, la té. Penso que la possessió a lo millor la primera part ha sigut un, no sé, un 65, inclús pot ser un 70 a favor d'ells.
En canvi, a la segona meitat l'Olot va fer un pas endavant i va crear moltes ocasions a la porteria d'un Nil, que va ser el millor jugador del partit. Marc Mas va tenir les més clares. Al minut 15 va rematar tot sol amb el cap, però ho va fer massa centrat, i el 35 va fallar amb el peu davant del porter. També ho va intentar molt Gompi, que va topar primer amb el lateral de la xarxa i més tard amb Nil, però qui finalment va marcar va ser Joaco al minut 93. I després l'Olot fins i tot va tenir temps de fregar el gol de la victòria amb un bon xut de Torres i una pilota fora en el refús del porter que va intentar Gompi. Per tot plegat, Dolera considera curt el punt, però també demana valorar-lo.
De valorar-lo, és el líder, o era el líder, és un equip boníssim, que té una afició que és un escàndol, que anàvem perdent 1-0. Bueno, portem 5 setmanes sense perdre, l'equip està fent, bueno, crec que un joc atractiu. Defensivament concedim molt poc, el gol d'avui, vull dir, li poden fer qualsevol equip, ha sigut un xut cap endavant i en Forés l'ha tocat i fa un golaç, no?
Amb l'empat a 1 a casa contra el Sant Andreu, l'Olot encadena 5 jornades invicta, suma 11 punts a la classificació, en té un de marge amb el play-out i 2 amb el descens, i també és a només 2 punts de la zona de play-off. Diumenge que ve, nou partit d'alt voltatge contra l'actual líder, el Sabadell. Serà a les 6 de la tarda a la nova Creu Alta.
I el futbol ripollès ha viscut un cap de setmana pràcticament rodó.
Cap de setmana pràcticament perfecte pel que fa al futbol a la comarca del Ripollès. Divendres el Camprodon va posar-hi la primera pedra amb la tercera victòria consecutiva davant el Cornellà del Terri, gràcies a un gol a la sortida d'un córner a l'últim minut de partit. Al final, 3-2 i a mirar cap a la part alta de la taula. Així ho va viure Manel Puigverd, tècnic camprodoní.
Ens han empatat, ho dic merescudament, jo penso que el Cornellà ha fet una molt bona segona part, però també han tingut moltes ocasions nosaltres a la segona part, no? I al final, doncs, bueno, una jugada d'estratègia, al final doncs, ens ha donat la victòria. Penso que a nivell del global és merescuda.
Més plàcid va ser el triomf de la Unió Esportiva Campdevànol. Els campdevanolencs agafen aire amb dos triomfs seguits, aquest últim amb solvència, imposant-se per 4-2 a les preses. Gerard Anguita, amb un hat-trick, va ser el futbolista més decisiu del maig. Sentim el seu entrenador, Eric Palomo.
És cert que arribem 1-1 al marcador, que ens fan el gol just abans en pràcticament l'única arribada a les preses en tota la primera part, i nosaltres sí que a part del gol hem tingut alguna arribada més. Penso que estem treballant bé, que anem millorant, que sí que és cert que avui hem encaixat dos gols, però que sobretot defensivament l'equip ha fet un pas endavant.
El Club Esportiu Obadesenc, per la seva banda, no va poder mantenir la ratxa d'imbatibilitat en la visita del Fornells. Els blanc i negres se'n van anar al descans guanyant 2-0, però a la represa els visitants van fer-ne 4 de seguits. El 3-4 final no va permetre als locals rascar cap punt. Malgrat el marcador, Àlex Ferrés es queda amb les coses positives.
Hem de ser conscients que d'on venim i a partir d'aquí treball, treball, treball. Si ens posem en el món de treball som capaços de guanyar qualsevol i si no, ja sabeu avui. El que era és, i nosaltres ni érem a Manchester ni estàvem els últims. Tenim errors, tenim coses que fem molt bé, hem de potenciar el que fem molt bé i corregir els errors, simplement és això.
Pel que fa a quarta catalana, victòries tant del Ripoll com de la Ribetana. Els ripollesos van trencar la mala ratxa de 3 derrotes consecutives imposant-se al Camós. Els de Sergi Del Jesús es van imposar per 4-2 en un partit disputat amb un expulsat a cada bàndol. Bones sensacions també per l'equip de Ribes de Freser, que es va endur una valuosa victòria al camp de Sant Vicenç de Torelló. N'hi va haver prou amb una diana de Pol Aragall per sumar el segon triomf del curs. En futbol femení, cara i creu per als equips ripollesos. La cara, l'Atlètic Ripoll, que va golejar per 7-1 al Mont-ras, i la creu, la derrota per 0-9 de l'equip de la FEC Vall del Ter.
Per alguns, el 8 representa l'infinit. A Peugeot, el 8 significa tranquil·litat, perquè amb la garantia Aluquer tens una cobertura segons condicions de fins a 8 anys o 160.000 quilòmetres. Aprofita els 8 anys de tranquil·litat en tota la gamma de turismes Peugeot. Quadi Sandreu, concessionari oficial Peugeot a Girona, Blanes, Olot i Figueres.
N Còpies, impressions en petit i gran format. Fotocòpies, escàners de documents, impressions en paper, cartolina i cartró. Plastificacions, enquadernacions i estampació de samarretes. N Còpies, tot en impressions. Estem al carrer Mulleres 28 davant l'antic hospital. Telèfon 972 66 30 54.
Flexibles, responsables i econòmics, ens adaptem a les teves necessitats. Llimpiolot, som l'empresa de neteja que estaves buscant. Professionals de la neteja des del 1981. Llimpiolot, notaràs els resultats.
Llimpiolot, ens trobaràs a l'avinguda Antoni Gaudí 31. Atenció amants del bon vi i de la música. Dissabte 26 d'octubre a les 6 de la tarda, Santa Pau es transforma en el lloc més divertit i sabrós del planeta, amb un tast de vins musical que et farà ballar i gaudir al màxim. Glop a glop, perquè cada vi estarà acompanyat de la seva tapa i, alhora, d'una música relacionada amb el que assaboriràs en aquell moment. A més, hi haurà servei de bar amb cerveses artesanes que et faran dir una més, si us plau. Vine amb amics, família, amb qui vulguis, però no t'ho perdis. T'esperem per una tarda nit plena de sabor, ritme i molta, molta diversió. Ah, i s'acabarà amb un concert que segur t'agradarà. Recorda, dissabte 26, a les 6 de la tarda i a la plaça dels Valls de Santa Pau. Tast de vins musical. Venda d'etiquets a tastingvan.com. Vine, no deixis que t'ho expliquin.
Vols comprar o vendre una empresa a Girona? A Reempresa posem en contacte persones que volen vendre el seu negoci amb persones que volen iniciar una empresa sense haver de començar de zero. Oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts gràcies a la col·laboració amb la Diputació de Girona. Visita'ns a reempresa.org.
Aquesta tardor arriba a l'Orfeó Popular Olotí una obra que no et deixarà indiferent.
La Losa. La impressionant història de Joana d'Arc, la donzella que va canviar el curs de la història amb el seu valor i la seva fe. Dirigida per Jaime Blanc, La Losa et transportarà a una època de somnis, traïcions i sacrificis. Els dies 19, 20, 26 i 27 d'octubre, a les 7 de la tarda, no et perdis aquest viatge èpic al cor de la França medieval. Vine a viure la passió, el drama i el coratge de Joana d'Arc a l'escenari de l'Orfeó Popular Olotí. Entrades ja a la venda a Olot Cultura o al mateix restaurant de l'Orfeó. La Losa. Joana, segur que t'agradarà.
Joana. 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 Joana.
Són 8:45.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Entre 500.000 i 1.000.000 de persones participen a la concentració de protesta contra el govern municipal de Ripoll, organitzada pel Casal Popular La Metxa. Sota el lema "A l'extrema dreta ni aigua", han protestat contra el tancament temporal del centre per part de l'Ajuntament. Durant el recorregut també hi ha hagut proclames en contra de Sílvia Orriols i a favor de les classes populars organitzades. Escoltem per aquest ordre la Joana Ortega, membre de la plataforma organitzadora, i la pròpia alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols.
El principal és fer front a l'extrema dreta, és dir que nosaltres ens oposem a totes aquestes consignes i a tota la retòrica fàcil que l'extrema dreta, no només a Ripoll, sinó arreu, està intentant fer calar a la població i a la societat.
No permetrem, doncs, que ens coaccionin ni ens facin recular amb aquest tipus de pressions i coaccions, perquè a Ripoll tothom que no compleixi les ordenances serà sancionat, independentment de quin col·lectiu pertanyi.
Junts i Alternativa, per cert, s'hauran d'esperar al ple de novembre per resoldre les dues qüestions que van plantejar a la última sessió del ple de Ripoll.
Per una qüestió de falta de temps, Manoli Vega no va poder oficialitzar la seva renúncia com a regidora i Alternativa per Ripoll no va poder presentar la moció respecte als expedients oberts pels cartells de festa major.
A Olot, la Generalitat vol fer un mapeig de tota la comarca per descentralitzar el desenvolupament industrial i garantir el creixement del territori.
Ho ha dit aquest cap de setmana a Olot el conseller d'Empresa i Treball, en Miquel Sàper, considera que per donar sortida a la demanda creixent que hi ha, primer cal conèixer la situació de la zona.
Que hi ha més inversions que coneixement dels terrenys que tenim. És a dir, ens trobem en què se'ns demana informació i en canvi no tenim del tot cohesionada la nostra informació a nivell de Catalunya. És a dir, els ajuntaments, els consells comarcals, les diputacions, les àrees metropolitanes, les regions, han sigut molt geloses d'aquesta informació.
Són declaracions a la Fira de Sant Lluc d'Olot, que ha omplert de visitants al centre de la ciutat. La ramaderia, el dibuix i els vehicles han estat els pilars de la Fira Multisectorial amb més història d'Olot.
La Fira s'ha sumat a un programa de gairebé un centenar d'activitats complementàries, un 25% més que l'edició passada.
Des de la Fira del Dibuix en parla Marian Baireda.
Hem ajuntat els pintors en una sola galeria, també hem utilitzat part de la carpa i ho hem lligat d'aquesta manera amb els tallers i amb les activitats gratuïtes que realitzem durant aquest dia, i per tant creiem que hem trobat una nova manera i una nova fórmula per els pròxims anys.
De què parlarem a partir d'ara? Doncs de la llei de muntanya, perquè Santi Reixac diu que té el compromís de l'anterior govern de la Generalitat perquè la Garrotxa mantingui les partides econòmiques, tot i no estar inclosa dins la nova llei de muntanya.
Està previst que aquesta llei s'aprovi a principis de l'any que ve i ara el president del Consell Comarcal de la Garrotxa està pendent de poder-se reunir amb els nous responsables de la Conselleria de Territori.
Ens treuen que pertanyem a la llei de muntanya, però també ens han inclòs a nosaltres com a Garrotxa, que no perdem de les subvencions. Però ara veurem amb aquest nou govern a veure.
Durant aquesta setmana s'afegirà una parada del TPO, la nova oficina del Servei d'Ocupació de Catalunya, ubicada a les Mates.
L'Ajuntament d'Olot ha modificat lleugerament la línia LA i ha decidit afegir una parada en aquest punt de la ciutat quan el bus vingui de l'avinguda Pere Badosa del Club Natació Olot.
L'alcalde d'Olot és Pep Berga.
Doncs és una modificació que en aquest cas ha de beneficiar totes aquelles persones que necessitin anar al Servei d'Ocupació de Catalunya, que com sabeu està ubicat a les Mates en aquest moment, i per tant hem aprofitat també el fet de que el TPO HBO, baixa per l'avinguda Pere Badosa fins al final del Club Natació Olot, perquè en el moment de tornada hi hagi una parada just davant del Servei d'Ocupació de Catalunya.
Els tercers pressupostos participatius de Sant Joan de les Abadesses ja tenen proposta guanyadora.
Amb més d'un 43%, els vilatans han decidit que la partida de 50.000 euros s'ha de destinar a l'arranjament del camí de l'Arsamala, un espai que des del Temporal Glòria el 2020 està malmès.
En parla l'alcalde Ramon Roquer.
La veritat és que ja l'any passat ja va quedar, em sembla, finalista, aquest any ja finalment doncs guanyadora. Ara des de l'Ajuntament doncs planificarem ja en pressupostos del 25 poder fer doncs aquesta actuació.
I també parlarem del canvi climàtic que viu el món, que afecta molts aspectes a la societat i també al món de la jardineria. La menor quantitat d'aigua disponible i les temperatures en general més elevades han modulat la feina del sector. Miquel Valls és monitor i tècnic de la jardineria a la Fundació MAP.
Per mantenir el seu pic en èpoques de calor necessita fins a, jo què sé, em sembla que eren 8 litres per metre quadrat al dia o així, que és una barbaritat. Però clar, abans no donàvem tanta importància a l'aigua, perquè l'aigua teníem, era infinita, com si diguéssim, que caia del cel. Ja ens hem adonat que sí que hem d'anar per coses que no necessitin tanta aigua.
I en cultura, Eva d'Urban rep les ales a la cultura.
Tot una sorpresa, tot, em don l'Albert Marquès i les meus alumnes aquí, d'això no m'esperava, però no m'esperava res. No m'esperava tampoc ales de cultura, no? M'agrada molt aquest títol, em sento identificada amb la paraula ales.
La coreògrafa ha estat reconeguda per l'Ajuntament d'Olot per la seva trajectòria i per la promoció de la dansa, que ha fet en especial també en el camp de la dansa inclusiva. El Teatre Principal d'Olot ha quedat petit aquest cap de setmana per homenatjar un dels màxims exponents de la cultura olotina. I en esports... Un gol de Joaco al minut 93 fa justícia a l'estadi municipal i el partit s'acaba amb empat a 1.
La Unió Esportiva Olot va empatar en extremis contra el Sant Andreu després d'un molt bon partit de futbol. Els olotins, en moltes ocasions a la segona meitat, han merescut sumar almenys un punt contra el líder i allargar la ratxa d'imbatibilitat, que ara és de 5 jornades.
Això ho valora Pedro Dolera.
I crec que ha sigut un vendaval. Vull dir, al final, no sé quantes ocasions hem tingut, però el porter d'ells avui és un 10, no, un 11. Vull dir, s'ha salvat. I això diu molt de nosaltres. El públic ens ha ajudat molt també. Bueno, ha sigut un partidàs. La veritat és que per l'espectador entenc que paga una entrada per veure un partit així mola i bueno, vull dir, al final te quedes amb un punt i encara idiota.
I la cinquena jornada futbolística al Ripollès s'ha completat en gairebé ple de victòries. La nota negativa ha estat la derrota de l'Abadesenc.
Mentre que Camprodon, Campdavant, el Ripoll i Ribetana han sumat els 3 punts. Pel que fa al futbol femení, cara i creu per Atlètic Ripoll i FEC Vall del Ter en victòria i derrota respectivament.
Estan contents a Camprodon, el tècnic és Manel Puigverd.
Ens han emparat, vull dir, merescudament. Jo penso que el Cornellà ha fet una molt bona segona part, però també han tingut moltes ocasions nosaltres a la segona part, no? I al final, doncs, bueno, una jugada d'estratègia, al final, doncs, ens ha donat la victòria. Penso que a nivell global és merescuda.
L'hoquei Olot es veu superat pel Manlleu i cau en l'estrena de la Lliga. Resultat final 3-6.
Els olotins sempre han anat a remolc i no han estat gens encertats des de la bola aturada. Fins a 5 faltes directes no ha transformat el conjunt de Miqui Ràfols, que ha estat derrotat per un Manlleu més intens.
Aquest partit
i més
efectiu. En concret ells han sent millors, han controlat més les emocions, han set més efectius a les àrees i sempre han tingut el partit com a molt empatat, no hi ha hagut cap moment que els hagin pogut posar la dificultat d'estar nosaltres per davant en el marcador i que vingués una mica la seva precipitació o les seves ànsies per donar-li la volta.
El Club Tenis Taula Olot tampoc passa per un bon moment, encaixa la tercera derrota de la temporada a Priego per 4-1.
Els olotins van anar a remolc davant el vigent campió de Superdivisió. L'Olot torna a casa per rebre aquest divendres el Linares.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
I ara li toca a Madrid. Caos a Atocha, més de 13.000 passatgers afectats pels trens cancel·lats.
Renfe preveu recuperar la normalitat aquest dilluns en obrir-se una de les vies del túnel afectat.
Unes 20.000 persones fugen del nord de Gaza pels atacs d'Israel. Diuen textualment que se senten com ànimes sense cos.
Israel torna a bombardejar Beirut després de l'atac, amb prop de 90 morts en una zona residencial de Beit Lahia, a la franja de Gaza.
Guanya l'abusador i les víctimes denuncien que el cas del pare Manyanet s'arxiva per prescripció.
Les víctimes d'abusos d'un professor laic del col·legi lamenten que ni tan sols les hagin escoltat i que la justícia arxivi la causa perquè va passar abans de la modificació del Codi Penal i ha prescrit.
A casa nostra, Olost vota sortir del Lluçanès només un any i mig després de la creació de la comarca.
L'opció de tornar a Osona s'ha imposat per un marge ajustat en la consulta que ha tingut una participació de prop del 51%.
L'alcalde d'Olost és en Gil Salvans.
Per nosaltres, el Lluçanès és una comarca i hauria de ser una comarca completa de 12 o 13, em sap de manera barresa. Aquest és el número de 12 o 13. Però crec que tots hauríem de ser-ho per tirar endavant un projecte conjunt i un territori diferent. El problema és quan neix una comarca, neix malament, de pressa i corrents, i només en formen part, en lloc de 13 en marxen més d'una tercera part, queden 8, i llavors ja es posa sobre la taula també la discussió, el debat de si és eficient i és viable una comarca així, i aquí és on diversos veïns i veïnes del municipi ens demanen que això no ho veuen bé, que no sé què, i és quan diem, bueno, consultarem i veurem a veure què... Quina és la resposta de la gent.
Acampada a València després de la manifestació pel dret a l'habitatge i contra la turistificació.
Una vintena de tendes davant de l'Ajuntament mantenen activa la protesta que dissabte va mobilitzar milers de persones.
I la paciència s'esgota a Cuba, dos dies sense llum i ara, a sobre, una amenaça, la de l'huracà Òscar.
Doncs sí que es preveu que toqui terra aquest de diumenge i dilluns, també avui al matí, amb vents de 130 km/h a l'est de l'illa.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
I aquest matí comencem amb el cel tapat després d'un cap de setmana de temps fantàstic durant el qual s'han pogut fer moltes de les activitats que s'han organitzat a casa nostra. Les temperatures es mantenen estables. Aniol, quins valors tenim?
Doncs ens llevem, Joel, amb 3 graus a Vall de Núria, en tenim 8 a Das, 10 graus a Molló, a Camprodon, a Ribes de Freser i també a Vic, 11 a Olot, a Ripoll, a Santa Pau, a Sant Feliu de Pallerols i a la Vall d'en Bas, 13 graus a Castellfollit de la Roca, 15 a Mieres, a Anglès i a Girona, 17 graus a Banyoles i a Figueres i 18 a Roses.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Previsió meteorològica, Dani Ramírez.
Després d'un cap de setmana estable, amb temperatures molt més altes ja, sobretot ahir, 26 graus a Medinyau, també a Calonge, 24 a Olot, 21 en el cas de Vic, o per exemple a Camprodon, màxima 22, la mínima freda 3 graus, 6 de mínima tant a Vic com a Olot. Doncs bé, avui es recupera la temperatura mínima, pot pujar un grau o dos, això vol dir que farà fresca, una mica de fred al Pirineu, però en cap cas temperatures sota zero, seran temperatures positives, entre 2 i 6 graus aproximadament, tant a les valls com a les muntanyes, Ripollès, Cerdanya especialment. I a la resta, mínimes al voltant de 7, 8, 9 graus a l'interior, 12, 13, 14 cap a la costa i de dia ambient suau, novament semblant ahir, per tant màximes en general dels 22 als 24 o 25 graus. Hi haurà una mica de núvols baixos i al matí humitat, boirina i també boira que pot afectar especialment Osona, la plana de Vic, i no descartem altres sectors. De fet, tant al matí com a la tarda es mantindrà aquest dia mig ennuvolat, núvols baixos amb intervals de sol, de clarianes, no preveiem pluja, i demà exactament igual, no canvia la temperatura, potser la costa baixa un parell de graus de dia, i destaquem doncs aquest cel variable, mig ennuvolat, potser més carregat de núvols de cara a la tarda i al vespre cap a la Costa Brava, en principi sense pluja. A mesura que avanci la setmana, hi ha una situació probable de llevant que ens pugui portar pluja cap a dijous, tarda o divendres. Aleshores sí que podria arribar pluges. De moment, encara aquesta possibilitat no es veu gaire clara. I la setmana ens vindrà marcada per unes temperatures estables, ni molt altes ni molt baixes.
Sabies que Peixos Isma ens arriba el peix cada dia a les 7 de la tarda, directament de la Llotja de Roses, de dilluns a divendres? Sí, ho has escoltat bé. Cada tarda a partir de les 7 de la tarda.
Ara ja no tens excusa per no menjar peix fresc. Peixos Isma, al carrer Pere Llosa 7 d'Olot. Telèfon 972 03 91 52 i a Instagram. Segueix-nos. Peixos Isma!
2:03. Santi Reixac diu que té el compromís de l'anterior govern de la Generalitat perquè la Garrotxa mantingui les partides econòmiques, tot i no estar inclosa la nova llei de muntanya. Està previst que aquesta llei s'aprovi a principis de l'any que ve i ara el president del Consell Comarcal de la Garrotxa està pendent de poder-se trobar amb els nous responsables de la Generalitat. És una crònica d'en Gerard Puigdemont.
A principis de l'any que ve, el govern de la Generalitat té previst aprovar la nova llei de muntanya. A la nova llei, la comarca de la Garrotxa no hi figura d'entrada, però Santi Reixac, alcalde de la Vall de Bianya i president del Consell Comarcal de la Garrotxa, diu que l'anterior consellera de Territori, Esther Capella, li va prometre que la Garrotxa no perdria les ajudes, tot i no estar inclosa pròpiament a la nova llei. Ara, diu Reixac, estan pendents de veure què fa el nou govern i els nous responsables de la conselleria. Actualment la Garrotxa rep prop d'1 milió d'euros a l'any per formar part d'aquesta llei.
Ens treuen que pertanyem a la llei de muntanya, però també ens han inclòs nosaltres com a Garrotxa que no perdem de les subvencions. Però ara veurem amb aquest nou govern, a veure, si ens quedem igualment com érem abans o veure doncs, veure què vol fer, perquè ara es tracta d'anar coneixent els consellers nous que van posant i d'anar parlant amb ells a veure quines intencions tenen. Amb l'avantprojecte ja ens hi compten, eh? O sigui, quan van venir aquí, van aconseguir que la Garrotxa surti en el nou conveni que volen fer.
Santi Reixac està a l'espera de poder parlar amb els nous membres del govern. La nova llei ha d'abordar accions per a diverses qüestions del dia a dia de les comarques incloses, com per exemple el despoblament, les dificultats d'accedir a l'habitatge o la manca d'infraestructures i serveis. La llei que encara avui és vigent és de l'any 1983 i per la Garrotxa ha estat clau per a la creació de línies de bus a nivell comarcal, millora de camins o electrificació de zones rurals disperses, entre altres accions.
Per cert, que ja que parlem de transport, durant aquesta setmana s'afegirà una parada del TPO del Transport Públic d'Olot a la nova oficina del Servei d'Ocupació de Catalunya ubicada a Les Mates.
L'Ajuntament d'Olot ha fet canvis en la línia LA del TPO. Durant aquesta setmana s'afegirà una parada més de tornada a la zona de Les Mates a l'altura de l'oficina del Servei d'Ocupació de Catalunya que des de fa uns mesos s'ha traslladat en aquest punt de la ciutat. En parla Pep Berga, alcalde d'Olot.
Doncs és una modificació que en aquest cas ha de beneficiar totes aquelles persones que necessitin anar al Servei d'Ocupació de Catalunya, que com sabeu està ubicat a Les Mates en aquest moment, i per tant hem aprofitat també el fet de que el TPO baixa per l'avinguda Pere Badosa fins al final del Club Natació Olot, perquè en el moment de tornada hi hagi una parada just davant del Servei d'Ocupació de Catalunya.
L'equip de govern ho va aprovar a la Junta de Govern local de fa uns dies davant la previsió que aquesta parada podia tenir més demanda en l'actualitat. També lligat al TPO, durant la revisió del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible d'Olot, es preveu la possibilitat de fer aportacions fora de l'àmbit tècnic amb la nova concessió del transport.
Els tercers pressupostos participatius de Sant Joan de les Abadesses ja tenen proposta guanyadora. Més d'un 43%, els vilatans han decidit que la partida de 50.000 euros es destini a la millora del camí de l'Arsamala, un espai que des del temporal Glòria estava malmès.
Amb 195 vots, l'arranjament del camí de l'Arsamala del Molí Petit s'ha convertit en la proposta més votada dels pressupostos participatius de Sant Joan de les Abadesses. Després de recomptar totes les paperetes, un 43,83% de les persones que varen votar varen escollir aquesta proposta. Les millores permetran reconstruir l'espai després que es malmetés l'any 2020 a causa del temporal Glòria. En parla Ramon Roquer, l'alcalde de Sant Joan de les Abadesses.
La veritat és que ja l'any passat ja va quedar, em sembla, finalista, aquest any ja finalment doncs, guanyadora. Ara des de l'Ajuntament doncs, planificarem ja amb pressupostos del 25 poder fer doncs, aquesta actuació.
Des del consistori valoren positivament la participació en aquesta tercera edició de pressupostos participatius.
Fa que projectes a vegades més petits que potser des de govern no els prioritzaries, també per una falta de diners, en el sentit de que no hi ha diners per tot, i en canvi doncs, en aquest cas és un mandat dels veïns i veïnes que diuen ens interessa aquesta actuació i volem que es faci, no?
La segona proposta més votada amb 127 vots ha sigut la millora del gimnàs de l'edifici de l'Abadesa Emma. La tercera posició amb 117 vots ha estat la il·luminació del Pont Vell. Es calcula que en total 445 persones d'un cens de 2.947 han emès els seus vots.
Olot Mits patrocina la notícia mediambiental del dia.
El procés de canvi climàtic que viu el món afecta en molts aspectes a la societat de forma més directa o menys. Un ofici que es va adaptant a les necessitats i ho fa per obligació és el de la jardineria. La menor quantitat d'aigua disponible i les temperatures en general més elevades han modulat la feina dels jardiners i de la decoració de l'espai urbà. Ens ho explica en Guido Sengerotti.
Malgrat les pluges dels darrers mesos, el context de sequera continua vigent a Catalunya i també al Ripollès. En aquest sentit, el sector de la jardineria ha hagut de modular les seves maneres de treballar en els últims anys. Es nota que cada cop més s'aposta per alternatives a utilitzar la gespa en espais exteriors, en favor de plantes decoratives ornamentals i l'ús de grava i de terres. L'herba té com a punt negatiu la necessitat d'un rec molt elevat per a una bona conservació. Ho explica Miquel Valls, monitor i tècnic de jardineria i forestal de la Fundació MAP.
Per mantenir el seu pic en èpoques de calor necessita fins a, jo què sé, em sembla que eren 8 litres per metre quadrat al dia o alguna cosa així, que és una barbaritat. Però clar, abans no donàvem tanta importància a l'aigua, perquè l'aigua teníem, era infinita, com si diguéssim, que caia del cel. Ja ens hem adonat que sí que hem d'anar per coses que no necessitin tanta aigua.
També es perceben canvis en les feines de jardineria i en com es reparteixen durant l'any. Les elevades temperatures fan que l'estiu sigui cada cop més calorós i que tasques que abans es començaven a fer a l'octubre, per exemple, com la poda, ara ja no es puguin començar fins ben entrar en novembre.
Quasi bé, hi haurà, no sé, d'aquí 10 anys o 20, s'empalmarà ja, si no hi haurà hivern, quasi bé, serà tardor, primavera, no sé quan haurem d'esporgar, però poder estarem tallant herba tot l'any. O, bueno, això, que s'empalmarà una cosa o una altra. O sigui, els arbres i les plantes i les herbes no faran un període d'hibernació, sinó que aniran fent tot l'any, com passa a països tropicals, quasi bé. Sí.
El que sembla definitiu és que caldrà adaptar espais enjardinats públics i privats a aquesta nova climatologia que portarà menys aigua i temperatures més elevades.
Ciutadans i ciutadanes, vivim un moment històric pel centre comercial Gran Jonquera. Creixem amb més botigues i més espais. Creixem tant que ara podem dir que som un país. El país del shopping. Amb marques com Zara, Adidas, Bershka, Stradivarius, Mango, Lefties i moltes més. Vine al nou Gran Jonquera, el país del shopping.
40 anys pendents del vostre progrés. 40 anys garantint el desenvolupament tecnològic de les empreses. 40 anys de sinergies amb vosaltres. 40 anys sumant per fer-vos més competitius. Són 40 anys. Solidesa i confiança. Inforolot. 40 anys d'innovació i proximitat.
Això, i per fer que la dansa sigui per tots els cossos, ja que els cossos són sempre diversos, per abolir privilegis i per ser culturalment i políticament radical, per ajudar-nos a pensar els espais dels artistes i del públic, per fer-nos pensar en un vocabulari inclusiu, per fer-nos reflexionar i reflexionar sobre els nostres prejudicis, per tot això, i recordant sempre que l'art és sempre un acte d'amor i de generositat, des de l'àrea de cultura i de l'Ajuntament hem decidit aquest any portugar les ales de la cultura a la ballarina i coreògrafa Eva Durban.
És el moment en què el regidor de Cultura, Josep Quintana, nomenava el nom de l'Eva Durban com a receptora de les ales a la cultura. La coreògrafa ha estat reconeguda per l'Ajuntament d'Olot per la seva trajectòria i per la promoció de la dansa a casa nostra i en especial en el camp també de la dansa inclusiva.
La coreògrafa Eva Durban ha rebut emocionada les ales de la cultura el reconeixement que l'Ajuntament d'Olot fa a aquelles persones que hagin destacat per la seva trajectòria en el camp de les arts.
Tot una sorpresa, tot, don l'Albert Marquès i les meus alumnes aquí, això no m'ho esperava, però no m'esperava res, no m'esperava tampoc a les de cultura, no? M'agrada molt aquest títol, em sento identificada amb la paraula ales. Per mi ales significa creativitat, imaginació, llibertat d'expressió, comunicació.
Anem als esports. L'hoquei Olot es veu superat pel Manlleu i cau en l'estrena de la Lliga amb un resultat de 3-6. Ho ha seguit en Roger Isern.
L'hoquei Olot començava un nou curs aquest dissabte a l'hoquei Lliga Plata amb la il·lusió de repetir els inicis de les darreres temporades. Ho feia a casa amb la seva gent i arribant a un bon ritme de la pretemporada. Però la categoria no perdona i el conjunt olotí va pagar molt cars els seus errors davant el club Patí Manlleu. Els osonencs van sortir millor al partit i van ser un punt més intensos respecte al conjunt olotí. Després després de ja demanar un temps mort, quan només es portaven 4 minuts, els de Miqui Ràfols van veure com Autet marcava el 0-1. Un gol que demostrava que els visitants aquest dissabte havien començat molt millor el partit. Per part olotina, la reacció, però, no va tardar, molt gràcies al gol de Tomàs Mercè, a boca de canó. L'1-1 arribava al minut 8 i podia encaminar un canvi de tendència al duel. No va ser així, el Malleu va estar més efectiu i a falta d'un minut pel descans va marcar el segon, obra de Joan Picard. 1-2 just abans del descans i que podria haver estat igualat si la bola de Tomàs Mercè no hagués anat al pal a menys de 30 segons d'enfilar el camí de vestidors. El tècnic de l'hoquei Olot és Miqui Ràfols.
En aquest partit en concret ells han sent millors, han controlat més les emocions, han set més efectius a les àrees i sempre han tingut el partit com a molt empatat, no hi ha hagut cap moment que els hagin pogut posar la dificultat d'estar nosaltres per davant en el marcador i que vingués una mica la seva precipitació o les seves ànsies per donar-li la volta.
A la represa, Marc Prat va aprofitar els rebuts del pal d'una falta directa que ell mateix havia llançat i que va significar el 2-2. L'hoquei Olot tornava a empatar un gol en contra, però l'alegria només duraria 30 segons. Cudi va anotar el 2-3 de penal i el partit va tornar a fer pujada. Els olotins van buscar generar perill, no van trobar el gol i a l'altra banda van encaixar 3 més, tant en bola aturada com també el contraatac. A la recta final el marcador ja era de 2-6, l'hoquei Olot va desaprofitar fins a 5 faltes directes i només Adam Gossinyer va poder maquillar el marcador amb el 3-6 definitiu.
Bueno, nervis, ganes, és una barreja una mica de tot, però sí que la temporada es fa molt llarga, els amistosos, tot i que en juguis molts, no deixen de ser amistosos, i llavors, bueno, al final, quan t'enfrontes el primer partit a casa, amb aquest pavelló que sempre fa goig, doncs a vegades aquestes ganes et poden, et fan que tinguis algun error que no toca, i a vegades també que no tinguis poder aquest punt de pausa o aquest punt d'encert per finalitzar accions.
Derrota en la primera jornada de Lliga a casa i després de sempre començar sumant en la categoria de plata les tres temporades anteriors. El proper compromís dels de Miqui Ràfols serà dissabte vinent a partir de 8:45 del vespre a la pista de Lloret.
Anem acabant, les coses tampoc li han anat bé al Club Tenis Taula Olot.
Després de la gran victòria per 4-0 contra l'Escala, el Club Tenis Taula Olot no ha pogut contra el vigent campió de Superdivisió, el CajaSur Priego. Els olotins arribaven a Còrdoba en posicions europees, però res més lluny de la realitat. La superioritat dels andalusos es va fer palesa des de l'inici del maig. I això que Diogo Silva va estar molt a punt de derrotar Carballo. El portuguès guanyava per 0-2, però el jugador del Priego va acabar forçant un cinquè joc que es va acabar emportant. La derrota va fer molt de mal a l'Olot, tot i que en el següent partit va ser Arnau Pons qui va aconseguir forçar el cinquè set després d'un 2-0 en contra. El català va acabar perdent davant Söderland en un darrer joc d'infart. En el tercer partit va aparèixer Provost per donar una mica d'alegria a l'Olot. El francès es va desfer de Lillo en 4 sets i va donar un bri d'esperança als olotins. Amb el 2-1 en el marcador, Silva va perdre de forma clara contra Söderland. La sorpresa va arribar en el cinquè partit amb una derrota contundent de Provost davant un Carballo que només va necessitar 3 jocs per guanyar el francès. Amb la desfeta, el Club Tenis Taula Olot confirma un mal inici de Lliga amb 3 derrotes i una sola victòria. L'equip torna aquest divendres al pavelló d'esports d'Olot per rebre el Linares, un conjunt que acaba d'ascendir a la màxima categoria estatal.